Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Amb el 35% dels vots i 27 escons, el nacionalisme basc es torna a imposar a les eleccions del Parlament Autonòmic, però ben a prop del PNB, l'Esquerra Abertzale aconsegueix en uns resultats històrics els mateixos escons i gairebé el mateix percentatge de vot, el 32% a l'espera del recompte de vot per correu. A la pràctica, però, l'independentisme basc haurà de mirar cap a la següent legislatura, perquè si una cosa està clara és que el PNB tornarà a formar govern de coalició amb els socialistes, que sumen dos escons més a la seva formació. Per la seva part, el Partit Popular també ha sumat un escó més i sumar-hi l'extrema dreta queden com a forces residuals amb un sol escó per cada formació. Ens haurem d'explicar, però, d'on provenen aquests resultats històrics de Bildu, segurament també marcat per un vot jove que s'ha decantat cap a l'independentisme. Però més enllà d'això, anem cap a certeses que n'hi ha algunes. La primera, el PNB cau en vots i en escons, fins a 4 menys que la legislatura passada, però tranquil·litat al partit perquè encara poden formar govern amb el PSE, el PSOE, Euskadi. La segona, la victòria pel govern espanyol és incontestable. Els socialistes, amb tots els partits que li donen suport, s'endú el 85% dels vots. La tercera, la contundent victòria del nacionalisme i l'independentisme, que junts sumen el 70% dels vots. I, per últim, la victòria de l'esquerra basca, que sumaria el 52% dels vots, tot i que també s'ha de mirar la fragmentació i desfeta que ha aconseguit Yolanda Díaz amb Sumar. Tota la resta està per veure. Avui en parlarem de tot plegat amb el politòleg basc Galder Sierra i amb els nostres tertulians habituals. Abans, però, són les 8 i 2 minuts. Repassem els principals titulars de la jornada.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Nom propi un dia com avui, Júlia Julbe, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
El Octavi Vilà, que ja és bisbe de Girona, després d'haver rebut l'ordenació episcopal aquest diumenge a la tarda.
Sí, amb la celebració ha iniciat el seu ministeri episcopal com a nou titular de la diòcesi. La missa s'ha celebrat a la catedral gironina i l'han seguit 1.500 persones.
I en plena política el PNB podrà seguir governant el País Basc, tot i l'empat amb Bildu a 27 escons.
Sí, tot i aquest frec, els nacionalistes bascos han guanyat en vots, però han perdut 4 diputats respecte a les eleccions del 2020. Sigui com sigui, però l'Esquerra Abertzale ha assolit el millor resultat de la seva història. Obté 6 diputats més que ara fa 4 anys.
I Salvador Illa compareixerà aquesta tarda al Congrés per la compra de mascaretes durant la pandèmia, que s'investiga el cas Coldo.
I ho farà com a exministre de Sanitat i a petició d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. El Partit Socialista assegura que el seu líder està tranquil i que donarà totes les explicacions, tot plegat a 4 dies que comenci aquesta campanya electoral per les eleccions catalanes.
I esteu atents als oients de Ràdio Estel, perquè precisament Ràdio Estel sortirà demà al carrer per celebrar la Diada de Sant Jordi amb una programació especial,
sí,
Júlia.
L'emissora oferirà des de 2:15 del matí fins a les 6 de la tarda una programació ben especial dels programes magazins d'aquesta casa, aquest, la Caravana i també el Fabricació Pròpia. Ho faran en directe des de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort a la Rambla de Catalunya de Barcelona amb entrevistes literàries i molta música en directe.
I anem a la plana esportiva. Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
El Barça perd 3-2 al Santiago Bernabéu i es queda sense opcions de lluitar per la Lliga.
Tot i començar guanyant, els blaugranes es deixen remuntar davant un Real Madrid que va ser més efectiu en atac i que va comptar amb l'ajuda de l'àrbitre per tirar endavant el partit. Amb la derrota, els blaugranes diuen adeu ja a la Lliga i ara són a 11 punts els que separen els dos equips al capdamunt de la taula.
I atenció també en tennis, perquè Casper Ruud és el nou guanyador del Godó.
Sí, el noruec s'ha imposat aquest diumenge el que era, segons totes les travesses, el favorit, Stefanos Tsitsipas. Casper Ruud l'ha guanyat en 2-7, 7-5 i 6-3. Ara totes les mirades es giren ja cap a Madrid, on avui comença la ronda prèvia del Masters 1000.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens explicaràs avui a la Carabé?
Avui a la Carabé us porto una alerta alimentària de croquetes de supermercat que podrien contenir restes de plàstic. Després explicarem un cas de pena de presó d'una dona per assetjar un famós i escoltarem Mishima, que avui toquen a la Paloma amb la segona edició de la Nit de les Roses.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Tots pendents un dia com avui de posar la mirada cap al cel, un dia en què hi haurà pluges cap al litoral i al prelitoral català, però sobretot estarem pendents per un dia com demà, Diada de Sant Jordi a tot Catalunya. Doncs bé, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Està plovent en aquests moments i ho fa bona part de les comarques de Barcelona, sud de Girona i nord de Tarragona. Precipitacions que fins a les 7 del matí han deixat 22 litres d'aigua per metre quadrat a la comarca del Bages, concretament a Súria, o 16, per exemple, a Piera, a la comarca de l'Anoia. Unes precipitacions que a la ciutat de Barcelona han deixat fins a 5 litres d'aigua per metre quadrat i durant tot el dia d'avui es manté aquest risc de precipitacions, especialment litoral i prelitoral de Barcelona, del sud de Girona i també del nord de Tarragona. A la resta hi haurà clarianes i fins i tot a les comarques del Pirineu i del Prepirineu lluirà el sol. Bufarà la tramuntana a la Costa Brava, farà el mestral també a les comarques del sud de Catalunya i destaca també el fred, perquè les temperatures avui baixen i serà un dia doncs més típic del mes de març que no pas de finals del mes d'abril. Cal dir que aquesta tarda les precipitacions, com dèiem, es reactivaran amb aquests mateixos indrets, però demà la situació canviarà. Al matí hi haurà nuvolositat variable, fins i tot amb estones de sol. Atenció, demà, dia de Sant Jordi, amb un ambient bastant fred a primeres hores del matí, un matí pràcticament d'hivern. I a la tarda hi haurà ruixats i tempestes que afectarien comarques del nord de Barcelona, comarques de l'interior de Girona i també al vessant nord del Pirineu. A la resta, nuvolositat variable, però en principi sense precipitacions. Demà les temperatures mínimes, com diem, seran més baixes i les màximes es mantindran molt semblants a les d'avui.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Carla Buigas, què tal? Bon dia.
Bon dia. Matí complicat a les carreteres catalanes. S'acumulen 8 quilòmetres de congestió a la ronda de dalt de Barcelona en direcció Llobregat per un accident a primera hora que talla un carril de la via. També un accident a l'AP7 a Montmeló provoca 7 quilòmetres de retenció en sentit sud per la presència de vehicles al voral. A l'AP7 també hi ha retenció habitual a Barberà en els dos sentits de la via i a la C58 lentitud al tram de Sabadell en sentit Barcelona i també a l'arribada a la capital catalana, com també la C31 a Badalona acumula 6 quilòmetres de congestió cap a la ciutat comtal. Al Llobregat, 7 quilòmetres de cues a la B23 i complicacions també a la 2, també en direcció Barcelona. Pel que fa a la ronda litoral, són 6 quilòmetres des de Sant Adrià, com és habitual a aquesta hora del matí. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola. No, no, jo... No dic res. No dic... És així, és... Déu-n'hi-do. Quina setmaneta.
Fes algun comentari? No, no?
Després.
Després el farem, eh?
El cotxe espatllat.
Val.
Intentarem alguna cosa.
Val. Va, mentrestant, aquí li donem el bon dia avui.
Bueno, va, encara que estigui ploguent, ara estàvem dient fora de micro, eh? No sap ploure en aquest país.
En aquest país no sap ploure. Plou i saps que quan saludes a Carla Buigas al RAC et dirà matí complicat a les carreteres catalanes.
Caos total. Sí, bueno, sí, perquè sí. La gent diu, ai, avui agafo el cotxe. En fi. Però bueno, tot i que plogui, demà arriba un dia molt esperat. Bon dia a la setmana de Sant Jordi.
Vermell, dia 23 d'abril, la llegenda s'ha explicat, però amaga moltes ombres.
A mi sovint m'han parlat d'un drac ferotge i cruel.
Llibres de màgia, contestes de plaça i espases de fusta d'heroi.
És un dia meravellós, eh?
Sí, un dia màgic, un dia molt maco. A més, et dic una cosa, jo que l'he viscut en la distància, perquè com tothom sap, soc de Castelló, que ho dic recurrentment,
no.
Allà no es celebra. O sigui, allà veus que hi ha un parell de llibreries que treuen a la porta els llibres i quatre roses, però la gent allà no celebra Sant Jordi. Però jo quan ho veia en la distància deia quin dia més maco, quin dia més
preciós.
Fantàstic, quin dia més... Més maquíssim, i quan l'he viscut aquí, he flipat.
I espera't aquest any, que normalment el que es feia els darrers anys era tancar tot Passeig de Gràcia.
Ah.
Doncs bé, ara es tancarà tot Passeig de Gràcia,
sí.
I tota la Rambla fins avall. Per tant, serà un passeig llarguíssim.
Llarguíssim,
de llibres, eh? I roses, sí.
Doncs ja tenim aquí la festa de les festes a Catalunya, ho tenim a tocar, serà demà mateix, ja ho sabem, ho hem dit també en els titulars. Els carrets es converteixen en aquest mar de colors amb els venedors de roses, les parades de llibres, roses i llibres per tot arreu. La gent passeja pels carrers amb llibres nous entre les mans, buscant les últimes novetats editorials o aquell clàssic que sempre han volgut llegir, signatures d'autors, moltíssimes, a tot arreu, i actuacions de música i dansa, sardanes, per exemple, també es fan. A més, moltes biblioteques i llibreries organitzen esdeveniments especials per animar a la gent a llegir i a compartir la seva passió per la literatura. Els forns també estan a tope amb el pa de Sant Jordi i tot el que calgui. En resum, la festa de Sant Jordi és una jornada plena de color, amor, cultura, que uneix a la gent en la celebració de les coses que més estimem: llibres, roses, la bona companyia. I nosaltres, que ja hi serem, com heu dit abans, a peu de carrera, Rambla Catalunya 115, si voleu passar a saludar, sí, doncs estarem encantats. Per tant, bon dia, setmana de Sant Jordi.
Això és un apunt crític.
Ah, crític?
Sí.
Ui, no m'ho esperava,
aquest punt. Està bé que compreu llibres, i com més millor, sí, i que ajudem a potenciar la cultura d'aquest país.
A veure.
Però també està bé que, ja que teniu el llibre, el llegiu després.
Ah, bueno.
Saps que... sí. No, és que hi ha molta gent que compra llibre per fer mago.
Sempre
que estigui malament, però vaja.
Joan,
no
a tota la vida hi ha un postureig.
Sí, eh?
Sempre hi ha
Sant
una
Jordi
quota.
Sant Jordi també té postureig, eh?
Ah, Sant Jordi també, evidentment.
En fi. Sí, com si... Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Mira, jo crec que una notícia que he llegit aquest matí: els metges de família.
A tu no et sona aquesta sintonia, eh?
La sintonia.
Sí, sempre la poso.
Sí?
Sí.
Quan parla de qualsevol cosa de marxes...
És fan d'aquesta sintonia.
Home, perquè...
Com per no saber-ho.
Per parlar de metges s'ha de posar sí, urgències o mèdico de família, sí, no? Jo crec que no hi ha més opcions.
El Txetxu. No, era Txetxu.
És Txetxu, sense la N.
S'enfada, eh?
Home, perquè és la frase que tothom recorda. Txetxu. L'avi de mèdico de família. Però jo el que vinc a explicar-vos és que, atenció, perquè l'adjudicació de les places MIR torna a posar sobre la taula la falta de vocació o de bones condicions laborals per exercir de metge de família. Un problema que ja fa anys que s'arrossega i que aquest any ha batut rècords.
M'ha agradat aquest. La falta de vocació o... les bones condicions d'obrar.
És que no se sap per què. O sigui, lo millor és que no els hi ve de gust als estudiants dedicar-se a ser metge de família, o lo millor, mirant les condicions, diuen, doncs no em convé.
No em convé massa,
em convé altres coses. I a lo millor no els motiva.
També dic
una cosa, jo quan veig al meu metge de família,
sí,
la meva doctora, Sònia Gallà, des d'aquí una salutació, penso... no sé si és molt feliç amb la seva... saps? Surto d'allà pensant que és una dona que igual no és massa feliç. Però bueno, no passa res, m'atén la mar de bé.
Tu ets?
Quan vaig a veure-la...
No.
Aquí, a la ràdio?
La feina, sí.
Home, hi ha moments meravellosos i moments que dius, Déu-n'hi-do, on m'he posat. Però bueno, la qüestió, que si l'any passat van quedar 202 places vacants de metge de capçalera a tota Espanya, enguany la xifra s'ha més que doblat, 459 vacants, que representen el màxim històric en aquest camp. La veritat és que a mi em crida l'atenció. Catalunya és la comunitat on hi ha més places desertes, gairebé un centenar, Com cada any, dermatologia, cirurgia plàstica o cardiologia són les que s'han omplert abans.
Fixa't.
La gent vol ser, doncs, dermatòleg, cirurgia plàstic o cardiòleg. Tres vessants. En fi, cadascuna té les seves coses. Malgrat els incentius que van posar en marxa el govern en forma de sobresous per fer més atractiva l'especialitat de metge de família als estudiants que han de començar a exercir, la situació, doncs, no ha variat. Molts d'aquests estudiants es debaten entre la seva vocació i la qualitat de vida. Per tant, ànims, metges de família, esteu cada vegada més sols. És veritat. I així van, perquè són pocs i s'han de multiplicar. Saps què vull dir? L'altre dia la infermera em va donar hora.
Sí?
I em va dir, mira...
Té una hora, però no per d'aquí el 2029?
No, d'una setmana per l'altra. No? Era metge de família, també. I em diu, mira, vine a les 3, perquè aquella hora seràs el primer i no hauràs de fer cua, perquè a partir d'aquella hora...
Quants n'hi havia?
Tot es va... No, quan vaig arribar estava jo sol.
Ah, mira.
Però sí que és cert que altres dies vaig a les 6 i mitja, a les 7, i, bueno, igual estàs allà una hora, perquè...
Sí, sí.
És lent, tot és lent, Júlia?
Jo, un dia em va dir, vine a les 4. I jo a les 4 menys 5, perquè jo soc una persona superpuntual, dic, vaig, perquè sé la primera arribo, i hi havia com 12 o 13 persones assentades, i dic, però a quina hora han vingut aquestes?
I quan dius, esteu esperant per aquesta porta, per les 5,
sí,
i
clar,
tom aquí.
Sí.
I hi havia 20 portes buides, bona cosa.
Sí.
En fi, és un món.
És un món.
Els caps són...
Sí.
A qui no li arrencarà el cotxe
Vinga,
avui?
Vinga, ara sí. Ara no podem defugir del tema, tot i que ho he intentat, eh? Avui a qualsevol culer de bes és fàcil que el cotxe no li arrenqui, perquè un cop més han tornat a guanyar les forces del mal. Imagino a Placido Domingo vestit de Darth Vader.
És una... Ja es va vestir sol, tu, tranquil. És una frase de l'himne del Madrid que sempre m'ha fet molta gràcia.
A la Madrid.
I nada más.
I nada más. Sí. És que no cal dir res
nada
més.
Nada más.
No cal dir res més.
Igual.
A la Madrid. Perquè ells són la ells són el Bob Dylan de l'esport. Senzillesa i t'ho estan fent... Perquè no fan res. Només fan que marcar gols.
Dius avui
a un
merengue?
No és poc, la veritat.
A un merengue avui li dones les notícies i li dius que sí. Israel segueix amb aquest bombardeig a Gaza.
A la Madrid
i diu,
nada más. A la Madrid i nada más. Total, quina setmaneta, 10 segons abans de l'expulsió d'Araujo, eren feliços i capaços de tot, però no. 4 ens va fotre el PSG, el dia següent resistència numantina del Madrid contra el City per passar l'eliminatòria, que també és una derrota dels culers, no ens enganyem. Dissabte, derrota inaudita del Barça femení contra el Chelsea en les semifinals de la Champions. I ahir, per rematar-ho tot plegat, nova derrota al temps de descompte contra el Madrid. La Lliga és per l'equip blanc, no ens enganyem. Ja estan descomptant les dates que els hi queden per ser campions. A més, es poden centrar en la Champions.
Per llarg, això, eh?
Bueno, sí, llarguíssim, perquè a més, com no tenim pla ni tenim res, bueno. Noves excuses arbitrals, però derrota i cap objectiu d'aquí a final de temporada. 6 jornades queden, un calvari. En fi.
A destacar...
Què vols destacar?
Vols destacar Cancelo o...?
Ai, Cancelo.
El millor jugador de la història del Barça.
Cancelo, lo de Cancelo és un... O sigui, jo crec que...
Tu saps per què va jugar?
Jo crec que empitjora Dembélé.
Sí, sí.
Mira el que et dic, que és dir molt, eh? Una cosa...
Fent la mateixa jugada...
No, que no, que no.
Amb el PSG...
Però a més hi ha una...
El mateix tipus de gol que amb el PSG...
Sí. Hi ha una jugada que jo crec que és contra Modric, que vol agafar-lo, no l'agafa...
S'abraça, eh?
S'abraça ell mateix, Modric continua corrent... No, és que és una cosa increïble. És
brutal.
És com un gag. És com un gag.
En fi,
Joan.
Digue'm.
Ahir van ser les eleccions bàsquet. Tu has començat la teva editorial amb això. I, clar, jo et porto un tall que parla per si mateix, un tall que és molt impactant.
Ai.
Més que res pel seu contingut. És un contingut que t'impactarà. És d'un personatge que no necessita cap presentació i que, veritablement, jo et dic una cosa. Poques vegades escoltarà una persona parlant tan clar. Jo crec que, si us plau, escoltem-lo, aquestes declaracions tan clares.
Bueno, esto es una itxapasco, sartu, así que leno tariben eskerrik asko anori torti gaitik. Eta bigarren, ba, bueno, hainbeste gente sausemen, hainbeste gazte, eta hori euskeri dala.
La caravana, l'informatiu.
Que passen de les 8 del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que Octavi Vilà ja és bisbe de Girona després d'haver rebut l'ordenació episcopal aquest diumenge a la tarda. Amb la celebració ha iniciat el seu ministeri episcopal com a nou titular de la diòcesi. La missa s'ha celebrat a la catedral de Girona i l'han seguit 1.500 persones, Júlia.
Sí, el nou prelat ha estat acompanyat per la comunitat monàstica de Poblet, de la qual era elevat fins que es va fer públic el nomenament episcopal el 29 de febrer passat i pels bisbes de Catalunya i també d'algunes altres diòcesis, així com per un bon nombre de preveres i diaques, tant de Girona com de fora. La celebració ha estat presidida per l'arquebisbe metropolità de Tarragona, Joan Planelles, que ha ordenat el nou bisbe, i concelebrada pel cardenal Joan Josep Pomell, arquebisbe de Barcelona, pel nunci del papa espanyol i Andorra, Bernardito Auza, i per molts altres pastors, sacerdots i diaques assistents. El ritu de l'ordenació episcopal i presa de possessió de la seu ha estat la part central d'aquesta celebració. Després de la proclamació de l'Evangeli, s'ha fet la presentació de l'escollit i la lectura del mandat apostòlic, el document del papa que acredita el nomenament d'Octavi Vilà com a bisbe de Girona. I després, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, ha pronunciat l'homilia. L'acte ha durat gairebé 3 hores, acabant amb el parlament del nou bisbe, que ha dit que allarga la mà a tothom.
Ens cal tenir alegria de caminar junts i recuperar l'essència sinodal de l'Església, Alegria d'adonar-se que l'Església és, ha de ser, la gran casa de tots. Tothom és benvingut a dir-hi la seva, malgrat les diferències d'edat, de formació, de punts de vista, de responsabilitats i funcions, implicació o adhesió.
Octavi Vilà, fill de Tarragona, arriba a la condició de bisbe als seus 62 anys i després d'una vocació sacerdotal i monàstica tardana va entrar a Poblet a finals del 2005 i es va ordenar sacerdot l'any 2015. Abans havia estat ordenat diaca. Per tant, l'ordenació episcopal arriba, curiosament, tot just 10 anys després de la de diaca, un període que supera tots els rècords de brevetat per un prevere abans d'arribar a ser bisbe.
I obrim plana política perquè el PNB i EH Bildu empaten a 27 escons, però els nacionalistes bascos podran reeditar el pacte amb el Partit Socialista.
Sí, tot i el frec, el PNB ha guanyat en vots, però ha perdut aquests 4 diputats respecte a les eleccions l'any 2020. Tot i això, el candidat del PNB, Imanol Pradales, celebra la victòria a les urnes.
Como ganadores de las elecciones, trataré de conformar un gobierno que esté formado por mujeres y hombres de solvencia contrastada. Y lo haré porque sus personas, esas personas, deberán dar respuesta a los retos que enfrentará Euskadi en un futuro cercano. Defenderé los intereses de toda la ciudadanía vasca. Una sociedad vasca a la que me debo. Nos debemos por encima de todo.
L'esquerra Abertzale, per la seva banda, aconsegueix el millor resultat de la seva història. Obté 6 diputats més. Bildu, per tant, es conjura com el canvi que necessita Euskadi. Pello Chandiano és el candidat del partit.
Hoy el cambio está en marcha y es imparable. Vamos en el buen camino. Esta es la senda correcta. Hemos dado un salto cualitativo impresionante. En los siguientes 4 años vamos a hacer que este país se ponga en marcha en función de sus capacidades y posibilidades.
Els socialistes bascos claus en aquesta formació de govern passen dels 10 als 12 diputats. La portaveu del PSOE, Esther Peña, dona per fet que hi haurà un nou govern de coalició.
Eneco ha sabido encontrar un espacio que hoy coloca al Partido Socialista de Euskadi como el partido político central en este territorio. Los socialistas vascos decidiremos las políticas, los socialistas vascos condicionaremos el próximo gobierno que ponga a los vascos y vascas en el centro.
I el PP, que no s'ha presentat en coalició amb Ciutadans, aconsegueix 7 diputats, quarta formació, i Vox, per la seva banda, manté l'únic escó per ala. En canvi, Podem perdre aquesta representació que tenia, que era de 6 escons, i Sumar sí que aconseguiria entrar amb un diputat. Recordem que la majoria absoluta se situa en els 38 diputats.
Avui en parlarem de tot plegat amb el politòleg basc Galder Sierra, i ho analitzarem tot plegat també en temps de tertúlia, com sempre, amb Àngel Miret, amb Xavier Torrents i amb Judit Caselles al punt de les 10 del matí. Mentrestant, avancem amb més notícies perquè Salvador Illa compareix aquesta tarda a la Comissió del Congrés sobre contractes de l'administració amb el sector sanitari durant la pandèmia. Ho farà en qualitat d'exministre de Sanitat, cartera que va liderar durant el coronavirus.
Sí, serà a les 4 d'aquesta tarda i unes hores abans, a les 11, compareix Koldo García, en aquest cas a la Comissió del Senat, que investiga presumptes irregularitats a la compra de material sanitari durant la pandèmia. L'exassessor del que va ser ministre de Transports, Luis Ábalos, donarà explicacions a la Cambra Alta. I a la tarda també serà el torn de Víctor Franco, cap de gabinet, quan Salvador Illa era ministre. Un Salvador Illa que també haurà de comparèixer dimecres al Senat, en qualitat també d'exministre de Sanitat.
I amb la mirada posada en el temps, demà és la Diada de Sant Jordi i Ràdio Estel sortirà al carrer per celebrar-ho amb els oients. L'emissora oferirem des de 2:15 del matí fins a les 6 de la tarda amb una programació especial des de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort a la Rambla de Catalunya de Barcelona amb entrevistes literàries i música en directe.
Sí, escriptors, cuina, màgia i moltes actuacions musicals. Aquests són alguns dels plats forts que els oients de Ràdio Estel gaudiran en directe aquest dimarts.
De fet, Julià, la programació especial començarà amb la caravana a 2:15 del matí i durarà fins les 2 del migdia.
Sí, repassem alguns noms. Jaume Sant Llorente, escriptor i fundador de l'ONG Sonrisas de Bombay, parlarà del llibre amb el mateix nom, Sonrisas de Bombay, El viaje que cambió mi destino. També entrevistarem l'escriptora Blanca Aguilera pel Lo que los libros de historia del arte no te han contado. Són algunes de les entrevistes literàries previstes que aniran acompanyades també de màgia, en aquest cas en Pau Martínez, el rei de la màgia. I a més, hi haurà, com dèiem, també diverses actuacions musicals, com Mercader, que publica Todavía, el cinquè senzill del seu primer disc en solitari Patologia, o la cuinera Ada Parellada presentarà Conciliar cuina i vida, i el xef Arnau París el llibre Cuines, el llibre oficial del programa. També hi haurà una tertúlia d'escriptors amb noms com Sara Tarrés, Pilar Orgillés i Pere Moler.
I a partir de 2:45 de la tarda agafarà el timó Fabricació Pròpia de la mare de Mercè Raga i fins a les 6 de la tarda.
Sí, entre les entrevistes destaca l'escriptor Ramon Pardina, que presenta La Portera, la guionista Elisenda Pineda, que presentarà La Catalana Llengua, o l'escriptora Clara Caraltó per la seva nova obra Com el so d'un batec en un micròfon. Els accionistes habituals com Toni García Ramon, Santi Jiménez, el mestre Virgil i Juan Carlos Ortega també participaran en aquest especial de Sant Jordi del Fabricació Pròpia.
Doncs i us esperem a tots i a totes a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort demà a la Rambla de Catalunya. I mentrestant, els floristes que treballen a contrarrellotge per tenir-ho tot a punt per la diada, i és que el procés per deixar preparades totes les roses no és ràpid.
Sí, és que un cop es reben s'han de desfollar i treure les espines una a una, després es talla la tija per hidratar aquesta flor i se li posen els complements perquè quedi llesta per vendre. Precisament aquesta decoració és la que encareix molt el seu preu. La gerent del Mosaic Floral de la Jonquera, Sònia Pous, explica com encaren aquests dies previs.
Sí, la veritat és que estem tot l'equip, tota la família, tots implicats en fer que aquest dia sigui doncs, espectacular. I molta, molta, molta feina, moltes hores, molta dedicació, però la veritat és que val molt la pena i la recompensa és molt bonica perquè t'omple d'emoció i d'alegria realment aquests dies.
I a Lleida, d'altra banda, ja ho tenen tot preparat per la Diada de Sant Jordi. Un total de 187 parades de roses i llibres ompliran els carrers de la ciutat. La majoria s'instal·laran a l'Avinguda Francesc Macià i Rambla de Ferran, on també es duran a terme activitats de dinamització adreçades a tota la ciutadania.
Una diada que també es viurà en altres indrets de la capital del Segrià, com a l'Eix Comercial i la plaça Ricard Vinyes, amb parades de diverses entitats socials i també culturals de la ciutat. La Guàrdia Urbana tallarà el trànsit a la Rambla Ferran, serà a partir de les 8 del matí, i regularà el trànsit a la zona per garantir la seguretat de tota la ciutadania.
26 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Pel que fa a les eleccions catalanes, el candidat d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha respost les paraules del líder de Junts, Carles Puigdemont, que en una entrevista al diari Ara ha assegurat que les eleccions desfaran l'empat tècnic i intentarà un govern independentista, encara que Esquerra el superi en escons.
Mira, jo crec que la unitat no es predica, es practica, i hem vist en els darrers 3 anys cadascú com ha actuat. Nosaltres creiem que més enllà d'un diputat amunt d'un, un diputat avall d'un altre, el que és important són les propostes. I el que hem de parlar és de propostes. I nosaltres parlem de propostes. Per tant, els acords, totes les sumes que puguem fer, per nosaltres aniran sempre condicionades al que haguem de fer en els propers 4 anys.
En paral·lel, el candidat republicà també ha volgut alertar dels partits que voldran impedir un govern independentista el 12M i està contundent, dient que si poden ho faran.
I per la seva banda, la cap de llista dels Comuns Sumar a les eleccions del Parlament, Jessica Albiach, també ha estat contundent amb Junts més Puigdemont per Catalunya i ha tancat la porta a qualsevol negociació amb el partit.
La líder de la formació morada a Catalunya ha deixat clar els motius per no pactar amb els juntaires.
Nosaltres diem que amb la dreta i amb l'extrema dreta no anirem ni a la cantonada. No anirem ni a la cantonada. Jo no vull que un govern que pense que és positiu desmantellar la sanitat pública per reforçar la sanitat concertada. I en això coincideixen Jordi Pujol, però també Puigdemont.
Albiach ha retret a Esquerra que plantegi pactes de futur amb Junts per Catalunya i ha afegit que la seva formació diu no seguirà el seu exemple. I de cara al programa electoral, Albiach s'ha compromès a universalitzar l'accés a la salut dental, així com als tractaments de fisioteràpia i a la compra d'ulleres bonificada en funció de la renda.
I qui també s'ha referit a Carles Puigdemont ha estat el president del Partit Popular de Catalunya i candidat dels populars a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández. Aquest ha traslladat al PSOE que el PP ja els va advertir que l'objectiu de Puigdemont i el separatisme era desestabilitzar la democràcia espanyola i el sistema.
Un dia després que el candidat de Junts manifestés que no ha vingut a reflotar el PSOE o a salvar els mobles del partit, Fernández s'ha adreçat així als socialistes en una visita a Vallfogona de Balaguer.
Eso a quien evidentemente está retratando es al señor Sánchez y al Partido Socialista y al propio señor Illa. Nosotros hace muchísimo tiempo que les hemos advertido que el objetivo que tiene Puigdemont y que tiene el separatismo en general es desestabilizar la democracia española y es desestabilizar el sistema. Por lo tanto, no quisieron hacernos caso y ahora se está viendo claramente que ese era su objetivo.
Fernández, això sí, ha evitat valorar possibles pactes entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
I per la seva part, el cap de llista de Ciutadans a les eleccions al Parlament, Carlos Carrizosa, ha donat per fet que Salvador Illa no tindrà possibilitats de negociar amb Junts una hipotètica investidura per ser president.
El señor Illa no va a tener apoyos prácticamente de nadie porque el señor Illa no va a poder gobernar, porque el señor Sánchez lo va a evitar, porque el señor Sánchez lo que quiere es no enfadar a sus socios separatistas que le están manteniendo en la Moncloa. Y, lógicamente, eso no pasa por hacer presidente al señor Illa.
I en aquest sentit, ha ressaltat que Carles Puigdemont planteja una amenaça real per tirar endavant la independència unilateralment.
I encara la cap de llista de la CUP a les eleccions, Laia Estrada, ha retret que Esquerra Republicana pactés amb el PSC, Junts i Comuns, el que ha titllat d'un retrocés històric en matèria de llengua a l'escola.
I és que Estrada els ha criticat per haver introduït la vehicularitat del castellà a les aules en l'anterior legislatura.
De Pere Aragonès, qui ahir amenaçava o qui ahir alertava doncs, del perill que corre la llengua si governa el PSC, quan en realitat Esquerra Republicana ha pactat amb el PSC i amb Junts per Catalunya i els Comuns doncs, el que significa un retrocés històric en matèria doncs, de llengua a l'escola, que va ser introduir la vehicularitat del castellà a l'escola amb aquella modificació, amb aquella nova llei que van aprovar aquesta passada legislatura.
I també ha acusat el Partit Socialista d'haver adoptat la política de Ciutadans amb la proposta del trilingüisme, la qual considera que facilita l'ofensiva contra el català. I en aquest context, la líder anticapitalista ha reclamat una estratègia conjunta per fer front a la causa general contra el català, així com una conselleria de llengua amb recursos i també capacitat d'incidència en tots els àmbits, no només en l'àmbit educatiu.
I encara en clau catalana, Pere Aragonès va fregar l'aprovat amb una valoració de 4,9 sobre 10 en el darrer baròmetre d'opinió política del CEO, publicat abans de la convocatòria electoral del 12M.
Una puntuació propera a la mitjana, 5,2 de les obtingudes pels presidents de la Generalitat en el mateix context preelectoral des de l'any 1999. En concret, Pere Aragonès acaba el mandat amb millor valoració que José Montilla, Artur Mas en el seu segon mandat o Quim Torra. Cap d'ells, de fet, aconsegueix el 4,5. Jordi Pujol, la millor nota, de fet, fregant el notable. Pasqual Maragall i Carles Puigdemont són els presidents que han aprovat just abans d'uns comicis. I, d'altra banda, l'executiu d'Aragonès és el tercer pitjor valorat de l'últim quart de segle, amb un 4,3.
I encara pel que fa a les eleccions europees, la catedràtica de Dret Internacional a l'Institut d'Estudis Avançats Internacional i Desenvolupament de Ginebra, Neus Torbisco, serà la número 2 a la candidatura de Junts.
Sí, acompanyarà l'exconseller actual eurodiputat Toni Comín, que lidera aquesta candidatura, i Aleix Sarri, que n'ocuparà en aquest cas la tercera posició. Torbisco és doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i ha estat membre del Consell per la República. Dimarts, de fet, va presentar a Barcelona l'estudi Confiança Mútua, Drets Fonamentals i Grups Objectivament Identificables, basat, de fet, en la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avalava denegar un euroordre si l'afectat pertany a un col·lectiu determinat.
I canviem de qüestió perquè els ministres d'Exteriors de la Unió Europea debaten aquest dilluns l'ampliació de les sancions contra l'Iran per l'atac de fa una setmana contra Israel.
En una reunió a Luxemburg, els titulars d'Exteriors busquen tancar un acord polític per estendre les mesures restrictives contra Teheran en matèria de drons i míssils, un règim ja existent pel subministrament iranià a Rússia de drons per fer servir en la invasió d'Ucraïna. Fonts comunitàries diuen no poder anticipar si avui hi haurà un acord polític complet en aquesta trobada, mentre esperen que alguns països també demanin incloure la Guàrdia Revolucionària a la llista d'organitzacions terroristes. Els ministres també debaten com respondre a la demanda d'Ucraïna de sistemes de defensa aèria.
I a tot això, la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha presidit aquest cap de setmana l'homenatge al 85è aniversari a l'exili republicà a Mèxic en el marc del seu viatge institucional a la Ciutat de Mèxic.
No hay ningún motivo que pueda justificar, ¿no?, la represión que obliga al exilio. Estamos también en una situación, ¿no?, de conflicto político en Cataluña, con España, pero que hemos avanzado y estamos con esa clara determinación de seguir avanzando con la negociación, ¿no?, con la fuerza democrática.
La consellera ha entregat targetes commemoratives a les famílies de les 25 personalitats catalanes homenatjades i ha explicat també que simbolitzen la memòria i també els valors republicans que es necessiten per construir el futur. I ha afegit que el seu testimoni encoratja a continuar connectant Catalunya amb el món, amb Mèxic i el seu poble.
I en plana econòmica tornem cap a casa nostra perquè el producte interior brut de Barcelona va créixer un 2,8% en el conjunt de l'any 2023 gràcies al dinamisme del sector dels serveis que va pujar un 3,3% i de la indústria que va augmentar també un 2,1%.
Segons un informe d'estimació del PIB de Barcelona corresponent al quart trimestre del 2023, en aquest cas elaborat pel Departament d'Anàlisi de l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament, la construcció va experimentar un creixement més moderat del gairebé 1%. El global del PIB barceloní va superar el del conjunt de Catalunya, que va ser del 2,6%, i el d'Espanya, del 2,5%. El comerç, l'hostaleria o el transport registren pel conjunt de l'any una taxa superior al 5% respecte a l'any 2022.
I precisament sobre el sector serveis, els càmpings de la demarcació de Lleida, encara en aquestes alçades de l'any, el que esperen que sigui una bona temporada. Aquesta es preveu, de fet, semblant a la de l'any passat.
I és que actualment els càmpings registren un ritme similar de reserves en comparació amb la temporada passada, especialment al Pirineu. Així mateix, el sector no preveu limitacions a l'ús de l'aigua, malgrat el context actual de sequera, ho explica la presidenta de l'Associació de Càmpings de Lleida, Cel Feliu.
Els càmpings del Pirineu no estem afectats per la normativa de sequera que fica la Generalitat, perquè aquesta fa referència a conques internes. Nosaltres, en aquest cas, estem regits per la Conca de l'Ebre i, per tant, les restriccions que tenim o la normativa que tenim ens l'imposa la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. En aquest cas, com que la Conca de l'Ebre està amb normalitat, més o menys, i sí que hi ha algun embassament puntual que pot estar més baix, però com que està amb normalitat, nosaltres no tenim ara cap normativa que ens limiti l'ús d'aigua.
Els 63 càmpings de les comarques de Lleida ofereixen prop de 23.000 places d'allotjament, més d'un 28% del total de la demarcació.
I encara us expliquem que l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició alerta de la possible presència de fragments de plàstic en croquetes de bolets congelades de les marques Eroski, Alteza i Bonpreu.
I per això recomana a les persones que hagin comprat aquests productes que no els consumeixin. L'empresa fabricant està procedint a la retirada del producte del mercat i ha avisat també a tots els seus clients. Aquests articles s'haurien distribuït a Catalunya, però també a Andalusia, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, La Rioja, Madrid i també al País Basc.
I parlem també de mobilitat, perquè diversos usuaris de l'R2 Sud de Rodalies que aquest diumenge han passat per l'estació de Cunit han mostrat confusió, sorpresa i indignació per la restauració d'horaris amb motiu d'obres a la infraestructura.
Sí, Renfe va començar aquest dissabte diversos canvis que afecten la circulació tots els caps de setmana. Això serà fins a finals del mes de maig. A part de les diferents modificacions, puntualment aquest diumenge també s'ha reduït un 50% el servei entre Cunit i Sant Vicenç de Calders amb un sol tren per hora fins a la una del migdia. Una de les passatgeres que fa el trajecte a Barcelona-Cunit lamenta que ara trigarà molt més en arribar al seu destí.
Jo treballo de nits. Llavors, jo ara vaig a casa meva, que arribaré a les 11, per tornar a treballar aquesta nit, amb un horari que no compleixen, perquè han posat a l'APP han posat uns horaris nous que ahir no van a complir. Ahir a la tarda tampoc els van a complir. Llavors, jo penso que no cal que posin horaris, perquè si no els han de complir, doncs la gent arribarà a l'andana i agafarà el primer tren que arribi on puguin.
I en successos, un intern de la presó de Ponent va fer dissabte a la nit un forat a la paret mentre discutia amb l'ocupant de la cel·la del costat. Fons de justícia han confirmat l'incident i celebren la ràpida actuació dels funcionaris.
I segons CECIF, l'intern va manifestar després que el seu objectiu era matar l'altre pres. El sindicat ha denunciat que també va amenaçar els treballadors amb un ferro i va ser necessari activar l'equip d'intervenció. Un cop reduït, diversos funcionaris van ser atesos per contusions lleus.
I els Mossos d'Esquadra han desmantellat aquest dissabte una plantació de marihuana amb 3.500 plantes entre la guàrdia, entre la partida de Gualda de Lleida, ara ho direm bé, i Torreferrera, i han detingut tres joves en el marc d'aquesta operació.
Sí, les plantes a punt de ser collides estaven distribuïdes en quatre naus, amb la llum punxada a prop de la carretera N-230. Els detinguts d'entre 24 i 26 anys serien els encarregats d'aquest cultiu. Estan acusats de delictes contra la salut pública i de fraudació del fluid elèctric. La investigació continua oberta i, de fet, no es descarten més detencions.
I finalment, en cultura, us destaquem que la Sociedad de la Nieve s'ha emportat 6 guardons dels Premis Platino del cinema iberoamericà, incloent-hi a millor pel·lícula iberoamericana de ficció, millor direcció per Juan Antonio Bayona, millor interpretació masculina, millor direcció de muntatge, millor direcció de fotografia i millor direcció de so.
Sí, d'altra banda, Robot Dreams, la catalana, ha aconseguit el premi a la millor pel·lícula d'animació i a la de millor música original, i 20.000 espècies d'abeja s'han dut 4 altres guardons. Laia Costa ha obtingut el premi a la millor interpretació femenina per Un amor. Les millors interpretacions femenines en minissèrie o telesèrie, tant principal com repartiment, les ha guanyat Lola Dueñas i Carmen Machi per La Messias.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
39 minuts que passen de les 8 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, molt bon dia de nou.
Què tal? Bon dia.
El Barça deixa escapar la victòria a Madrid i esgota totes les opcions de lluitar pel títol de Lliga quan encara queden 6 jornades per acabar el campionat.
Sí, els blaugranes s'han avançat amb un gol de Christensen a la sortida d'un córner, però un penal força dubtós a l'àrea del Barça ha servit perquè els madrilenys empatessin el partit abans d'arribar al descans. A la represa, el Barça ha començat dominant el partit i ha aconseguit el 2-1 després d'una bona jugada de Lamine Yamal, que ha culminat Fermín enviant la pilota al fons de la xarxa després de rebotar la pilota en el porter del Madrid. L'alegria blaugrana no ha durat, però, gaire, perquè 5 minuts després Lucas Vázquez tornava a empatar el duel. Al temps de descompte, Bellingham, que havia estat desaparegut durant tot el partit, ha marcat el 3-2 definitiu que deixa el Madrid a 11 punts del Barça i virtualment ja campió de Lliga. Els entrenadors, Xavi Hernández i Carlo Ancelotti, feien aquesta lectura del partit.
Crec que hem estat molt bé, molt millor que el Madrid. Era un partit per guanyar. D'aquest tipus de partit, si el tornes a jugar, normalment els guanyes. Però bé, se'ns escapen per detalls. Però això forma part d'aquest... d'aquest aprenentatge, d'aquesta construcció que tant insisteixo que està el club en aquests moments.
Ha sido un partido como tenía que hacer, lo hemos dicho bien. Ha sido una semana espectacular, inolvidable, y con esto nos quedamos.
Un clàssic que també deixa la lesió de Frenkie de Jong. L'han retirat en llitera i els gestos de dolor no han transmès bones sensacions. Aquest matí a Barcelona se li faran més proves per determinar l'abast de la seva lesió.
Un partit, per cert, que no ha estat exempt de polèmica arbitral, des d'un gol fantasma a un penal dubtós.
Sí, la jugada més controvertida del partit i una de les més polèmiques d'aquesta temporada de la Lliga ha estat el gol fantasma no concedit a Lamine Yamal. Era el minut 27 quan el jugador blaugrana ha rematat de tacó al primer pal un córner llançat per Rafinha i la pilota podria haver creuat la línia de gol abans que el porter l'únic la refusés. De fet, les imatges televisives així ho fan pensar, però l'absència de tecnologia de gol, el que es coneix com a ull de falcó a la Lliga, ha deixat l'acció en un no-res. També ha creat polèmica el penal que ha servit perquè el Madrid posés l'1-1 al marcador. Soto Grado, àrbitre del partit, que debutava com a àrbitre, de fet, en un clàssic, no ha volgut revisar el contacte entre Lucas Vázquez i Pau Cubarsí, que ha donat lloc a l'empat de Vinícius. En l'acció sembla prou clar que per les imatges que Lucas Vázquez hi posa més pa que formatge i deixa anar la cama per llançar-se a terra i enganyar l'àrbitre.
I en tot cas, la derrota del Barça deixa el títol de Lliga sentenciat i el Madrid podria ser campió d'aquí 2 jornades.
Sí, la primera opció pot arribar ja a la jornada 34, just quan el Madrid s'enfronta al Cádiz, sempre que en la jornada anterior guanyin a la Reial Societat i el Barça perdi o empati davant el València, a partir que juga dilluns a les 9 de la nit. La segona hipòtesi és que el Barcelona guanyi el València, aleshores, si el Madrid vence la Reial Societat, es mantindrien, per tant, els 11 punts d'avantatge amb 15 per jugar-se. En aquest cas, els blancs necessitarien guanyar el Cádiz i que el Barça perdi a Girona per ser campió. L'empat a Montilivi i la victòria madridista ja donarien per sentenciat el títol de Lliga. Tot i això, si Madrid i Barça s'imposen davant Cádiz i Girona, el Madrid seria campió la jornada 35.
I a la segona divisió, l'Espanyol no aconsegueix passar de l'empat contra l'Andorra en un dels pitjors partits des que Manolo González dirigeix l'equip.
Sí, durant la primera meitat els blanquiblaus no apareixien en el terreny de joc i això feia que l'Andorra s'avancés abans del descans amb un gran gol d'Ivan Gil. D'altra banda, Nico Melamed abandonava el terreny de joc amb una lesió als isquios de la cama esquerra i Aguado entrava per substituir-lo. A la represa, a la segona part, l'Espanyol augmentava la intensitat i Martin Breakwood empatava al minut 52. El partit finalitzava amb l'Espanyol reclamant un penal sobre Greguera que el temps ha afegit, però la jugada havia quedat invalidada per fora de joc previ de Breakwood. Amb l'empat, l'Espanyol baixa a la quarta posició de segona divisió. Ara mateix, doncs, els pericos tenen 2 punts menys que l'Eibar i Valladolid i 4 menys que el líder, que és el Leganés.
I en tenis, el noruec Casper Ruud s'ha proclamat campió del godó per primera vegada després de vèncer Stefanos Tsitsipas en 2 sets per 7-5 i 6-3.
Ruud es mostrava superior en tot moment en el partit i estrella l'espina clavada després de perdre fa tot just una setmana al Masters 1000 de Monte Carlo, precisament també contra Stefanos Tsitsipas, que partia com a principal favorit per endur-se aquest guadó. A més, aquest suposava el seu primer gran títol al llarg de la seva carrera, ja que en els 10 previs que havia aconseguit fins ara eren tots de nivell ATP 250. Si s'hi fas per la seva banda, tampoc havia guanyat mai un ATP 500, com és el Godó, i la d'aquest diumenge era la seva quarta final que perdia a Barcelona. D'aquesta manera es tanca una edició atípica del Godó, on, recordem, no hi ha hagut cap representant espanyol més enllà dels vuitens de final, un fet que no passava des de feia 35 anys.
Parlem també de bàsquet, perquè el Joventut de Badalona s'ha imposat al Bàsquet Girona per 96-90 a l'Olímpic i es retroba de nou amb la victòria.
Victòria important per la penya, que a més es produïa en una data assenyalada. Feia 30 anys de la consecució de la primera Copa d'Europa que van als salts verd i negres. El primer període del partit d'ahir era molt ajustat, s'arribava al segon quart amb dos punts d'avantatge sobre els gironins. Al segon quart els badalonins pujaven a les revolucions, guiats per un gran Andrius, posant un 49-36 a l'electrònica abans del descans. Ja a les acaballes del duel, el Girona intentava una remuntada i aconseguia retallar força les distàncies, capitanejat per Jorki Martínez, però ja era massa tard per endur-se aquest duel.
I en motor, Max Verstappen segueix sense tenir rival i es proclama campió del Gran Premi de la Xina de Fórmula 1.
Sí, tot i que encara queden 19 grans premis per acabar aquesta temporada en motor, el neerlandès ja aspira a proclamar-se de nou campió del món. Amb la d'aquest diumenge firma la seva 58a victòria a la Fórmula 1, pujant al primer graó del podi per davant de Lando Norris i Checo Pérez, que han estat segons i tercers. Els dos de Ferrari, de Charles Leclerc i Carlos Sainz, completaven el top 5. Per la seva banda, l'altre espanyol de la graella, Fernando Alonso, havia de conformar-se amb la setena posició, tot i haver tingut bones sensacions i resultats al llarg del cap de setmana. La propera parada del calendari és el Gran Premi de Miami, que tindrà lloc el cap de setmana del 3 al 5 de maig.
I en waterpolo, el Sabadell ha aixecat la setena Champions de la seva història en superar l'Olympiacos a la final.
Sí, a l'inici del xoc el domini del partit era pels grecs, que es posaven per davant en el marcador amb resultat de 2-3. Era llavors quan les arlequinades reaccionaven i Judit Forca ampliava la diferència en el marcador en un segon quart amb diversos gols. L'Olympiacos es rendia definitivament en l'últim quart, 16-10, al final. Prèvia a aquesta final, el Club Natació Sant Andreu s'imposava al Club Natació Mataró per 8-7 i acabava en tercer lloc en aquesta Champions.
I qui també ha aixecat un títol aquest diumenge és el Palau Plegamans, que ha aconseguit proclamar-se campió de la Copa Femenina d'Hoquei Patins.
Sí, un títol rebut amb eufòria, ja que l'equip groc i negre havia perdut les 4 finals que havia jugat fins aquest diumenge. Segon cap de setmana consecutiu, per tant, d'alegries a l'hoquei català, ja que la setmana passada, recordem, ho explicàvem aquí, l'Igualada va proclamar-se també campió d'Europa.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Un minut que passa de 3 quarts de 9 del matí. Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Judit Vallès, molt bon dia.
Molt bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola de nou.
Olma Giró, bon dia.
Molt bon dia.
Vinga, Judit, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs mira, primer començarem la cara B ampliant la informació que ja hem mencionat avui a l'informatiu, perquè, per si no ho sabeu, avui hi ha hagut una alerta alimentària, de fet, aquest cap de setmana, per als consumidors de Bonpreu, Eroski i Alteza, atents, s'han descobert unes croquetes congelades en presència de plàstics.
Com d'això, eh?
Alteza...
jo no he anat mai en aquest.
Són les croquetes que compra Letizia Ortiz.
Jo tampoc he anat a aquests supermercats. No,
jo,
no sé si...
jo crec que Alteza és...
O és una marca, no?
És d'algun... Alteza. Jo crec que és del supermercat del Corte Inglés, mira el que et dic.
De debò?
Em sembla que sí.
Ho anirem a comprovar, doncs.
Ja està l'Olma mirant-lo.
Jo és que sóc com una rata del mòbil, vull dir, tinc els ulls que van més ràpid. En fi, croquetes congelades en presència de plàstic. Els fabricants estan retirant ara alguns dels lots d'aquestes croquetes, que són croquetes de ceps.
De ceps.
Per aquesta possible presència de plàstics, no? Llavors es demana, sobretot, a qui en tingui a casa, que no les consumeixi. Són bosses d'aquestes de croquetes congelades de 350 grams.
350.
I, de fet...
350 grams de croqueta congelada?
Sí, 350 grams, exactament.
La croqueta
exactament. Ja
croqueta?
No, són diverses croquetes que en total...
En total pesen 350 grams.
Va.
Llavors, si no sabeu ben bé quins són, són els de marca de Bonpreu, Eroski i Alteza, i, de fet, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha fet un tuit amb captures de l'embolcall d'aquestes croquetes de ceps perquè la gent sàpiga realment quines són les que poden tenir possible presència de plàstic.
Sí. Són les de ceps, que són les més bones.
Ja, tens raó.
M'encanten les de ceps, són les millors. En fi, doncs això, sobretot, si teniu aquestes croquetes, no les consumiu, retireu-les de casa vostra i això, seguiu les indicacions per si de cas. De fet, també he trobat que s'han venut aquestes croquetes no només a Catalunya, sinó també a Andalusia, Castella-La Mancha, Castella-Lleó, La Rioja, Madrid i País Basc. Vull dir que no és només una alerta de Catalunya, sinó que és una alerta per tot Espanya,
A veure, estimada audiència, si la meva búsqueda no és errònia, hi ha una marca de supermercats que es diu Tu Alteza, d'acord?
Tu Alteza.
Sí, que opera a Gran Canària, bàsicament, i es distingeix força perquè el seu rètol és de color vermell, amb lletres de color blanc, i sembla com si fos una mena de cartell rètol dels anys 80. I, entre altres, té...
És Paco, és Paco.
Incorpora una imatge d'un carro de supermercat que dius, d'acord, ets un supermercat, llavors ho fas bé, però també una corona reial, d'aquí el nom.
Bueno.
O sigui que si veieu, si esteu passejant i us trobeu en un supermercat d'aquests, no et direm, evidentment, que no entris. Entra, perquè només faltaria, però no compris aquestes croquetes de ceps, que dubto que encara n'hi hagin en circulació, no?
Sí, jo crec que ja les deuen haver retirat totes després d'això.
Espera't uns dies i ja està.
En fi, la meva pregunta és, com pot ser que croquetes com aquestes portin restes de plàstics? O sigui, com s'han colat els restes de
plàstic. També et dic una cosa, i el que mengem sense saber el que estem menjant, perquè al final l'oceà està ple de microplàstics, n'estem alertant molt, però no ens n'entarem, i si amb un microscopi ampliéssim tots els aliments que ens posem a dintre, jo crec que potser no menjaríem gaire més.
N'hem parlat en aquest programa, No sé si algun expert ens va donar la dada.
Sí.
No sé si és cada setmana
ens
mengem una targeta de crèdit.
Què?
Cada setmana?
Ens mengem l'equivalent a una targeta de crèdit.
Mare meva.
La gent que se la menja, literalment.
Sí, 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 sí.
I després ens sorprenen els càncers.
Cada mes, no sé quan és, però...
Vam parlar dels microplàstics de l'oceà l'experta de l'oceà Renoir, una exposició que també ens... No era aquesta dada, perquè aquesta dada crida molt l'atenció i és com molt pràctica, però també ens posava sobre la taula una altra dada molt alarmant de no som conscients del que mengem.
A mi em fa gràcia allò de puede contener trazos de...
Sí, sí, sí.
I a partir d'ahí pots trobar-te...
Vés a saber. A mi un aliment que m'encanta i m'ha encantat sempre i ja fa un temps que he descobert...
Els macarons crus?
No, que he descobert que era, parlant malament, pura caca el que em posava a dintre.
Oh, a veure.
Les varetes de cranc. Sabeu les varetes de cranc congelades?
El surimi.
El surimi.
Sí.
A mi m'encanten. O sigui, realment...
I què passa? I no són bones.
És com un frankfurt, que tot lo dolent de la carn, les ungles triturades, va en un frankfurt.
És tot proteïna, jo.
No, no hi ha res de peix. O sigui, i realment em vaig posar...
Això ja comptava, que no hi havia res de peix.
No, però es veu que és com el pitjor de tot, ho posen tot en aquesta
vareta. A mi m'agraden molt les potes de cranc, però les fregides, saps? Que crec que deuen estar fetes del mateix, però allò també té pinta porqueria.
Bueno. És porqueria absoluta.
Sí.
Mira, perdoneu, va ser un estudi del 2002 que assegura que mengem en microplàstics l'equivalent a una targeta de crèdit a la setmana.
M'estàs dient el 2002?
2022.
Ah, anava a dir... Bé, igualment, han passat 2 anys, ara ja devem menjar una cartera plena de targetes.
Devem menjar targeta de crèdit i la té mobilitat.
Sí.
En fi, el món dels microplàstics, però ara, canvi de tema, una notícia que m'ha fet molta gràcia, i és que una noia ha rebut pena de presó per assetjar Harry Styles i enviar-li moltes, moltes cartes. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. A veure, per situar-nos, Harry Styles, sabeu qui és?
En Rafa no.
En Rafa,
jo no.
Et miro tu.
Jo no.
Ell va començar la seva carrera amb One Direction, una banda
britànica. Això sí que em sona, One Direction.
One Direction,
sí.
Et sona? Doncs era un dels cantants de One Direction. Va tenir molt de renom entre el públic adolescent, sobretot femení, d'allà fa uns anys.
Sí. Era una banda d'aquestes de groupies, no?
Sí, exactament.
15 anys, 15, sí.
No, però va marcar un abans i un després, I després de la separació d'aquesta banda, hi ha persones que encara no s'han recuperat.
Com tu?
No, a mi no m'agradaven.
Hi ha persones que encara somien.
Sí, sí, de debò.
raó. No té pinta. En fi, després Harry Styles va continuar la seva carrera en solitari i, de fet, dels 5 que eren a One Direction és el que més ha triomfat en solitari. I, a més, també va començar a fer pel·lícules. De fet, va començar la seva carrera d'actor amb la pel·lícula de Dunkerque,
sí,
de Christopher Nolan, el 2017.
Perdona, però és començar per tot lo alto.
Sí, i tant. Va començar amb allò.
És el que té ser famós i tenir un nom i un cognom conegut. Que no et diré que actua tan malament com Aitana, que és una altra de les artistes que es passa a la gran pantalla, perquè ara es porta molt això.
Jo Aitana la vull veure en Oppenheimer.
Uau. Harry Styles encara ho defensava prou bé, aquesta pel·lícula.
Està bé,
en fi, ha anat fent pel·lícules després d'això. Total, és el típic famós que desperta moltes passions, sobretot al públic femení, perquè a part de ser molt carismàtic, també és molt guapot, s'ha de dir. Canta molt bé, en fi, té moltes bones característiques,
Rafa, té una gran retirada, Harry Styles.
Jo?
Sí, sobretot pel pentinat, que Harry Styles porta un pentinat així, malena,
rissada.
Sí, rissada cap un costat, que li voleia quan passa una mica de vent. Harry Styles es caracteritza per això.
Podeu anar a la merda.
Podeu ser germans.
Clar i català, eh?
O sigui, no...
T'estimem.
No la primera a 5 minuts d'arribar a la sala.
En fi, la cosa és que una dona brasilera de 35 anys es va obsessionar amb aquest personatge de tal manera que fins i tot es va mudar a Brasil.
Ai, no!
O sigui, no, es va mudar de Brasil a Londres per estar més a prop de Harry Styles. S'allotjava a un alberg de Londres des de desembre, des d'on li anava enviant cartes, d'acord?
Sabeu quantes... T'ho has dit molt. Ara.
Quantes cartes li va arribar a enviar en Harry Styles? A veure,
però quant de temps ha estat a l'alberg de Londres?
De desembre fins ara.
Jo et diria 500.
Són 4 mesos.
500 cartes.
500.
Moltes, no?
Les cartes és durant un mes, eh?
Ah, només durant un mes.
El que han comptabilitzat.
Són cartes diferents o anava canviant el contingut de la carta?
Anava canviant el contingut.
30, un al dia.
No. 8.000... cartes en un mes.
No hi ha temps.
No hi ha temps. Va utilitzar, aquesta dona va utilitzar el ChatGPT per escriure...
Sí, va utilitzar una aplicació en línia. A part de fer, feia unes quantes cartes a mà i unes quantes cartes amb una aplicació en línia. 8.000 cartes. Ho he dividit.
I clar,
va col·lapsar les bústies.
Es va preocupar una mica.
He calculat que 8.000 cartes, si el mes té 31 dies, serien 258 cartes al dia, és a dir, 10,75 cartes l'hora.
Que no
va fer res més que...
Clar, dic, depèn la... Vull dir, com sigui de llarga la carta, que potser són...
Clar, devien ser notetes, devien ser notetes, sí.
Que se'n rigui l'orca.
Sí, doncs això, hi havia algunes que estaven escrites a mà i d'altres que eren com unes targetes encarregades en línia que s'enviaven a la seva direcció. Llavors, de les 8.000 cartes, algunes fins i tot eren invitacions per a un casament i dues d'elles també van ser entregades personalment a la direcció del cantant. O sigui, que van a casa seva a entregar-li aquestes cartes a ella a mà, eh?
Déu-n'hi-do. En fi... Era ella la que anava a entregar-li?
Sí. Ella es presentava allà i li donava les cartes.
I el Harry obria la porta i tal...
Home, deu tenir seguretat, aquest home.
Les hauria de deixar a algun lloc.
Bueno. La dona ha sigut sentenciada a 14 setmanes de presó després de declarar-se culpable el dimarts passat d'un càrrec d'assetjament que implicava alarma i angoixa greu, segons el funcionari judicial. Angoixa greu.
Fent un càlcul a la presó podrà escriure més de 30.000 cartes.
Sí, és que...
Allà té molt de temps.
Si n'escriu 8.000 al mes, doncs 4 mesos gairebé, doncs unes 30.000.
Bueno, és una barbaritat, però.
És molt heavy.
Se li ha anat.
I després es queixen aquí els funcionaris de presons. Mira allà, saps el que et vull dir?
Sí.
També se li han posat una multa de 134 lliures, que són uns 155 euros, i un ordre d'allunyament de 10 anys, òbviament prohibint-li l'assistència de qualsevol concert i esdeveniment on actuï Harry Styles.
Res, no ni concerts ni res.
Res de res, pobre. A veure, sempre
això és el que més hi ha fotut, segur.
Igual, sí. No caldria.
Home.
Jo, aquí ens en riem molt i al final jo sempre dic que els famosos doncs són ells mateixos els qui accepten, entre cometes, on ser el focus públic i que la gent et conegui i que et faci fotos i que, entre cometes, et persegueixi, però fins a un punt, eh? Vull dir que, clar, que tenir un acusador al darrere o una acusadora, poca broma. És que no n'hi ha per fer broma. La Shakira també n'ha denunciat que es veu que tenia un home obsessionat amb ella i aquest any el va denunciar per, no sé si segona vegada, o sigui, com gent molt bèstia que es passa la vida.
A aquesta gent li haurien de posar tractament més que presó.
Sí, clar. La veritat és que sí, perquè és gent que hi ha alguna cosa que no acaba...
A mi el que m'estanya és que no hi hagi més casos. perquè amb la gent...
Segur que n'hi ha més i no es,
sí,
i
no es no veuen, sabem, eh? No sabem.
De fet, ho he buscat i no és la primera vegada que Harry Styles té una persona que l'assetja, perquè una vegada també es va trobar una persona que acampava fora de casa seva.
Clar, és que...
i l'espiava, el seguia tot arreu, fins i tot anava als mateixos locals de festa que anaven Harry Styles. Vull dir que...
Això fa molta por, fa molta
sí,
por.
Sí, aquest home, pobre... En fi,
deies que hi havia més casos.
Sí, hi ha un aquí a Espanya que és molt, que es va comentar moltíssim, que és Paco González, el locutor de la cadena COPE, abans Cadena SER, que també va arribar a l'extrem, era una admiradora, podríem dir-lo d'aquesta manera, que el perseguia, que anava a casa seva, que fins i tot, perquè estava com enamorada, era el que ella deia.
És que la veu enamora. Vull dir, tu pots enamorar d'una persona no, només per la veu.
Paquito t'encant, vull dir, ell t'encant. Però sí, sí, va denunciar i va haver un judici i tot, i va ser un cas que es va comentar.
Mare molt.
Jo tenia una pregunta, i és que si heu sigut mai molt fans d'algú, d'un cantant o d'una personalitat, i se us ha anat una mica l'olla en aquest sentit.
A mi sí, però l'altra persona, el famós, no ho ha descobert mai, perquè era massa famós per descobrir-ho. En aquest cas, dos, en Justin Bieber, per una banda, em va agafar...
Eres believer?
Believer. Però molt, eh? O sigui, evidentment perquè era petita i no tenia els diners per anar-lo a veure, eh? Però jo dormia amb un coixí que el tocaves i sonava la cançó.
Sí.
Que tota la nit
com? O sigui, jo dormia amb un coixí que tenia la cara d'en Justin Bieber i si apretaves un...
Digue'ns que encara tens aquest coixí.
La meva mare el deu guardar segur.
L'has de portar cap aquí.
Sí, un bolígraf també a classe de baby. Ah! Sí, tota l'habitació plena de pòsters, l'agenda...
La final fa por, eh? Baby.
No, i l'habitació no hi cabia, o sigui, no es veia la paret, tot era Justin Bieber, molt bèstia. Llavors em va agafar amb Martín Rivas López, que és un actor que jo el vaig conèixer per ser un dels protagonistes d'una sèrie espanyola que es deia L'Internado,
sí.
Que en aquest